pero vea que sea.
Andrew Shishana.
Seguimos teniendo turrón, turrón, turrón. Andrew Shishana.
Turrón, turrón.
Aquest Nadal gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes.
Ràdio Estel. Andorra 107.5. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, en l'última edició d'aquest 2015 per al Mirador de l'Actualitat, perquè demà no tindrem programa, podríem estar fent un balanç, per exemple, de la situació econòmica a Catalunya i a Espanya, de l'evolució de l'atur, de la sinistralitat a les carreteres o de les amenaces per a la pau al món. També ho farem avui, sens dubte, ho farem. Però la mirada de tothom aquí a Catalunya està posada en els moviments polítics per intentar desbloquejar l'inici de la legislatura amb la investidura d'un president o d'una presidència seguint el llenguatge del consens i també la formació d'un govern. La CUP ha dit avui que encara ajorna la seva decisió un dia més. Serà finalment diumenge, quan una representació d'aquest partit de l'esquerra anticapitalista votarà entre tres opcions, que són la de l'abstenció dels seus 10 diputats, la de 5 vots a favor i 5 en contra, o la de 2 favorables i 8 abstencions. D'aquestes 3, només l'última, en una segona votació, podríem dir que sobre la botzina, seguint el llenguatge que utilitzàvem abans d'ahir, referint-nos al bàsquet, permetria investir Artur Mas. Els comentaris polítics són molt diversos aquests dies, i sobretot en les últimes hores. Segurament amb tertúlies i converses de carrer no trauríem l'aigua clara sobre què pot acabar passant i de quina manera la CUP es mou ara internament per prendre la seva decisió. Mentre també s'està treballant, d'altra banda, a Madrid sobre un possible pacte que permeti formar un govern, el que està clar és que tant la legislatura catalana com l'espanyola no pinten bé, i ho hem de dir així, pel que fa a l'estabilitat i a la governabilitat. De tota manera, avui, en aquest últim programa de l'any, i precisament perquè ens preocupa la pau, la justícia i els grans problemes del conjunt dels ciutadans, fem des d'aquí una crida al diàleg autèntic i generós i a l'esperit de pacte, el mateix esperit de pacte i de consens que va permetre la transició democràtica ara fa gairebé 40 anys. Aquesta generositat no la necessiten els qui poden governar d'aquí o d'allà, que tenen les seves legítimes aspiracions, sinó que la necessitem tots nosaltres. Ens acompanyen per a la tertúlia d'anàlisi de l'actualitat Pere Pardo, que és el director executiu de les ajudes a les beques universitàries. No ho dic mai bé, senyor Pere Pardo, bona tarda.
Bona tarda. Com AGAUR.
AGAUR, eh?
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca.
Organisme de la Generalitat.
Depenent de la Secretaria d'Universitats.
Doncs exacte. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, també col·laborador,
plaer, ja
col·laborador de Ràdio Estel. Benvingut. I també saludem avui Toni Picó, en aquesta última legislatura al Congrés dels Diputats, diputat de Convergència i Unió, d'Unió concretament, i actualment doncs el presentem també com a advocat, perquè és advocat i suposo que en una nova etapa, en principi fora de la primera línia política, no? Bona tarda, senyor Picó.
Bona tarda, Ignasi, exacte. Pensant en aquest sentit, passant les vacances de Nadal, no?, i les festes de Nadal, i a partir d'aquí, doncs, tornar a l'activitat professional per poder desenvolupar-la, no?
Tenint en compte que vostè ha participat activament en l'última campanya d'Unió amb Josep Antoni Duran i Lleida, si li pregunto què passarà ara amb Unió, serà difícil donar una resposta clara. Unió, evidentment, continua com un partit, però ara sense representació al Congrés, com tampoc al Senat i tampoc al Parlament de Catalunya.
Així és. De fet, doncs, ens haurem de replantejar moltes coses com a partit. Ja sabeu que hem anunciat doncs, que cap al mes d'abril tindrem un congrés del partit, que això significa, doncs, tot una mena de sèrie de canvis, des de territorialment, des de baix fins a dalt, i que canviarien moltes coses, no? Per afrontar aquesta etapa, com dius bé, doncs, sense representació parlamentària, tant a Catalunya com a Madrid. Això sí, amb altres representacions a nivell territorial, doncs, com poden ser de regidors i un eurodiputat.
I no se sap què passarà amb la direcció actual, amb Duran Lleida, si donarà pas a un altre equip, o no ho sap vostè.
Els militants decidirem.
això.
Els militants decidirem. La sort que tenim al nostre partit és que això ho votem, no? I ho votem, ja et dic, des del començament, a nivell territorial més baix, fins a la direcció del comitè de govern del partit, que això serà votat en un congrés.
I per tancar aquest tema d'unió, una curiositat, o no tanta curiositat, què passaria si hi hagués eleccions ara a Catalunya o d'aquí a pocs mesos a Espanya? Es tornarien a presentar amb el mateix equip? Què farien?
Això són hipòtesis, no?
Estic especulant massa.
No ho sé. Tu saps que sempre hem dit el mateix des de Unió, no? Que ni era bo que Junts pel Sí pactés amb la CUP un govern, ni era bo, des de la nostra perspectiva, que celebressin unes noves eleccions el mes de març. Ni una cosa ni l'altra és bona. Des de la meva perspectiva, jo crec que tindrem govern i que no tindrem eleccions al març.
Doncs bé, s'ha mullat una mica el senyor Picó. Vostè què en pensa, senyor Pardo?
És difícil, no? El Toni s'hi ha mullat i
ha fet un pronòstic, no? Per aquest diumenge.
Això diu la bola.
Això diu la bola.
La bola del desempat.
Per ara jo el que vaig veient és que la bola es va equivocant i cada dia la data límit està més a la vora. Jo no ho sé, el que pot passar. Al final penses què és millor. Tinc dubte realment del què és millor. La situació actualment, el que sí que està clar és que estem en el jocat i estem... Hi ha molta gent cansada i necessita sortir una solució. Si hi ha pacte, hi ha govern, que sigui un govern viable, sisplau. Vale? Que tingui un cert recorregut. Això és el que a mi jo personalment demanaria, un cert recorregut, perquè arribar a entrar un govern i en dos mesos tornar a tenir una crisi encara seria pitjor.
Li preocupa, per tant, que encara que es formés govern abans del 10 de gener hi hagi una fragilitat molt gran d'aquest govern.
Exacte, aquest és el que em preocupa. Jo diria... Si hi hagués un govern consolidat i una mica amb una certa garantia, abogo pel govern. Si ha de ser un govern que ja neix tocat de mort, potser anem al març. Mm-hmm. Però, clar, això no depèn de nosaltres. A més, ara depèn encara de menys gent i s'han de reunir el dia 2, que jo entenc que han de...
Serà el dia 3, finalment, segons han dit avui, diumenge.
I, clar, això... El que està molt clar és que el dia 9 de gener hem de saber el què, perquè llavors és quan s'han de convocar les noves eleccions.
Sí, sí, el calendari és molt clar, és clar i no hi ha dies. La setmana vinent, a més, amb un dia festiu, dimecres, l'Epifania, si la CUP decidís investir Mas diumenge, dilluns, que ja està convocada una reunió, em sembla que és de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya, ja... es fa per intentar convocar un ple d'investidura, si es veu que és viable la investidura, i llavors em sembla que el debat es faria dijous i divendres, tot just al límit.
Al límit, sí, sí.
Tindríem govern ja el cap de setmana després de Reis.
La possibilitat hi cap, no?
Sí, sí, hi ha temps.
La possibilitat hi cap, no? Jo estic amb el Pere amb un tema que em preocupa. Aposto i crec que hi haurà govern. Crec que hi haurà govern. El que no tinc tan clar és que sigui estable. I aquesta estabilitat jo crec que és important. O seria molt important en aquests moments. A més, quan juntem la inestabilitat que hi ha en aquests moments també a Madrid, en què la governabilitat tampoc està clara, i la governabilitat de Catalunya tampoc ho està. Incertesa per incertesa, incertesa a Madrid, incertesa a Catalunya, no crec que doni gaire bon resultat el tema, no? La veritat és que també estic d'acord amb el Pere amb una cosa. La gent cada vegada està més cansada. I això no és bo, no? Avui veia unes declaracions d'algun exportaveu de la CUP o d'algun candidat de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona que deia que s'estava jugant excessivament amb moltes coses i que, a més, s'estava jugant amb moltes coses buides, que això és el que més em preocupa, no? Perquè al final hem posat tota la força en les paraules, però tinc la impressió que moltes vegades les paraules no tenen prou contingut per donar resposta a les realitats que estem vivint. I això també em preocupa molt. Sumar incertesa en un lloc i sumar incertesa en un altre, el resultat no pot ser bo.
I pel que fa al projecte independentista que tenen Junts pel Sí i la CUP, després de tot el que s'ha parlat sobre la dimensió plebiscitària o no dels comicis, el fet que les dues formacions, tot i que tenen majoria en escons al Parlament, no van arribar al 50%, tot això amb un full de ruta que molts critiquen, fins i tot encara que es considerin independentistes, pel fet que tenen dubtes sobre la seva viabilitat o sobre la seva eficàcia. Aquesta legislatura, que està destinada a ser curta, perquè es planteja com una legislatura a màxim 2 anys per fer la independència, si és que es pot fer, de tot això que pot passar, suposant que hi hagi govern, i depenent del que passi també a Madrid, si es pot establir un diàleg, si pot haver-hi generositat. Per això apel·làvem una mica, aquesta setmana ho estem fent diverses vegades, a l'esperit de la transició, encara que ja sabem que ara no és el mateix, però sí que cal consens, no?
El que jo sempre he dit, i em sembla que quan vaig venir la primera vegada em va vostè oferir la possibilitat de venir a una tertúlia...
Sí.
Jo sempre he insistit i sempre vaig dient el terme mig de 18 mesos, el termini d'aquests 18 mesos és una faixa que és insuportable. És a dir, el projecte pot ser bo o no, però el que no pots posar-hi és un data límit. I jo penso que començar i dir 18 mesos no és real. I penso que aquest, per mi, és ja l'entrada en el sentit de... Si hi ha govern o no, aquests 18 mesos és que no es pot... No, això no és com en un lloc que fas un projecte i dius, va, s'ha de posar en marxa el mes que ve. Estem parlant de país, estem parlant de gent, estem parlant de moltes poblacions, de molta base que, si volem esdevenir un país, i això ho ha de decidir la gent... també s'ha d'ampliar la base. Per tant, aquests terminis, aquestes presses, aquesta sensació de que tot s'acaba ja, penso que per mi, al meu entendre, és un problema. Jo, això que et diu, no, és que aquesta legislatura ha de durar 18 mesos. I la meva pregunta és per què ha de durar 18 mesos?
En principi són per 4 anys, les legislatures.
Exacte.
És creïble? És creïble el termini de 8 mesos? Des de la meva perspectiva, no ho és. Des de la meva perspectiva, no ho és. No? Perquè, a més, o sigui, la meva sensació, i algunes senyals veig per alguns llocs, existeixen tentacions de fer passos enrere, però no se sap molt bé com fer passos enrere. I m'explicaré. Crec, últimament estic sentint molt tornar a parlar del dret a decidir. I crec que en el dret a decidir hi som molts, no? Reduir el dret a decidir a la independència, jo crec que s'està demostrant que no ha estat una bona idea.
Va més enllà de la independència, va en altres línies.
Jo crec que és molt més ampli el dret a decidir. Uh-huh. I com deia el Pere, al final qui ha de decidir és el poble de Catalunya. I crec que en aquesta taula tots estem d'acord que Catalunya, doncs, com a poble, té el dret subjectiu, no?, de decidir què és el que creu que ha de fer i què creu que ha de ser. No? I en el dret a decidir ens hi trobàvem molts ens hi trobàvem. I parlant de forces polítiques, n'hi havia moltes més de les que hi ha ara per la independència. I persones, segons ens deien les estadístiques, també eren moltes més de les que hi ha ara, no? I tinc la sensació, he tornat a sentir algunes forces polítiques que havien oblidat el tema del dret a decidir, he tornat a sentir que parlen una altra vegada del dret a decidir. Per mi, això seria una bona notícia, sincerament.
A quines es refereix, en aquest cas?
Doncs he sentit parlar a Esquerra Republicana una altra vegada del dret a decidir, he sentit a Convergència tornar a parlar del dret a decidir.
Independència ja, és a dir, que ja se suposava que estava exercit aquest dret i que calia anar a la independència. Això és el que sostenien des de Junts pel Sí, vaja.
S'entenia, o es creia que ells creien que s'havia exercit el dret a decidir. No?
Sí.
Jo no ho dono per tancat, jo no ho he donat mai per tancat el dret a decidir. Uh-huh. I repeteixo, crec que som més els que estem o els que estàvem en el dret a decidir que en reduir el dret a decidir la independència.
Per tant, amb una taula de diàleg es podria cedir en aquest aspecte, és a dir, ja en parlem més endavant, potser
sí,
veiem de quina manera...
Estem sempre, i amb això penso que em donaràs la raó, o no, jo ho suposo, però el problema és no només que possiblement podríem entrar en aquest joc del dret a decidir, però sempre tenim, i ara, per exemple, veient escoltant les paraules del president espanyol, Mariano Rajoy, ahir, ells estan enrocats en una sensació de que no es pot votar, no es pot decidir. I, en el fons, és potser nosaltres, per tendència natural, tenim tendència a tornar-nos a seure a la taula i va, parlem, anem a solucionar un problema, anem a buscar la solució, però per l'altra banda, ja ho estem veient, que el PSOE posa com a condició que per pactar amb Podemos que renunciï al referèndum a Catalunya i en cap cas al PP se li ocorreix presentar un govern amb Podemos, PSOE i Ciudadanos, és a dir, allà aparca qualsevol possibilitat remota, ni que sigui per plantejar-nos un referèndum.
El que passa que potser en un govern en minoria, suposant que l'arribés a formar Mariano Rajoy, per exemple, amb una abstenció del PSOE i un gest així una mica com de vot de confiança de l'oposició, és possible que pugui dialogar, perquè no té marge de maniobra, no té una majoria sòlida i aquí...
Ningú la té.
Ningú no la té, exacte.
Ningú la té, però és cert el que diu el Pere, no? Que el referèndum està sent moneda de canvi per pactar. O, al contrari, no celebrar el referèndum està sent moneda de canvi.
I és la primera vegada que un grup d'àmbit estatal amb 69 diputats al Congrés, atenció, que no és poca cosa, posa aquesta condició i defensa aquesta condició segurament com a instrument de diàleg, potser també. No?
I fent el discurs a tot arreu de l'estat, de tota la península Ibèrica, fent el mateix discurs
sí,
que aquí.
Sí.
Vull dir, que això no s'havia donat mai. Que el PSOE aquí feia, el PSC aquí feia unes manifestacions i anava allà a l'altre, a Madrid, i feien una altra. En canvi, Podemos se li ha de reconèixer que està a les antípodes de la meva manera d'entendre la política. Se li ha reconeixat que el discurs, per almenys, ha estat, si més no, el mateix.
Veurem fins quin punt. Veurem fins quin punt arriba Podemos, en aquest sentit, a la defensa del referèndum.
Sí, encara no s'han constituït les cambres espanyoles, el Congrés i el Senat, això serà el 13 de gener, però els moviments ja han començat, encara que estiguem en les festes nadalenques. Què pensen vostès que pot acabar passant? Perquè aquí hi ha una qüestió que em sembla que és molt clau, ho hem anat dient aquests dies, és molt clau el tema de la reforma de la Constitució, que potser és el que pot permetre articular algun pacte, potser entre PP i PSOE. No sé com ho veuen. O aniríem a noves eleccions també a Espanya, si no.
Molts, jo fa mesos a Madrid, que sobretot per part dels sectors del PP, sento parlar d'un govern de concentració. Davant de la possibilitat, doncs, manifesta, no?, que d'entrada de noves forces polítiques, com són Podemos o Ciutadans, el Congrés i el Senat, es parlava d'aquesta necessitat d'un govern, doncs, d'unitat conformat pel PP i pel PSOE, no? Jo, des de la meva experiència política a Madrid en aquest sentit, jo tinc la sensació de que no serà. Crec que no serà. Perquè entre el PP i el PSOE hi ha molta desconfiança mútua. Molta desconfiança mútua, no? I això no comportarà, en aquest sentit, doncs, un govern d'unitat amb el PP i amb el PSOE.
Entès com un govern de coalició, vol dir.
Exacte, com un govern, com
una altra
un govern
cosa
de coalició.
Seria facilitar la investidura de Rajoy des del PSOE. Creu que això també es pot produir? De moment diuen que no, des del PSOE ho han dit molt clarament.
Alguna fórmula s'ha de buscar a través no de votació afirmativa, sinó d'abstencions i de fer números per una banda i per una altra per tal de que s'investeixi un president del govern.
Una abstenció del PSOE, que són 90 diputats, en la segona votació és suficient perquè Rajoy surti investit amb més vots favorables que contraris en una segona votació. El PSOE sembla que és més clau que mai, tot i haver tingut uns resultats dolents per a les seves aspiracions.
I els problemes interns que té en aquest sentit, no?, que s'estan posant de manifest.
D'això els volia preguntar, què passarà amb Pedro Sánchez, perquè està creixent la pressió sobre ell i estan creixent les veus crítiques de molts dirigents, començant per l'andalusa Susana Díaz, com tothom sap, per fer-lo fora directament. No hi ha unes declaracions molt tremendistes en aquest sentit, però sí que es detecten aquests moviments. Per exemple, des de la Federació a Madrid i altres territoris.
Jo aquest matí ho pensàvem, i ho pensava. Jo veig Susana Díaz, la nova secretària general del PSOE.
Era una mica el secret a veus, no?, aquestes aspiracions.
A més a més, és que veus que el PSOE està recuperant-se a Andalusia. No li queda... És molt clar. Quan jo era molt jovenet, a Catalunya i Andalusia eren dos puntals molt forts pel PSC i PSOE. Ara els hi queda, doncs, el que és Extremadura i Andalusia, i allà tenen el feu, i jo penso que allà la senyora Susana Díaz ha sabut mantenir molt el tipus amb la negociació que ha portat, etc. Jo penso que se'l mengen. Jo no sé com ho veu el senyor Pigó, però jo penso que se'l mengen, i aquest xicot em dona la sensació que ha anat esperava poder treure un bon resultat per sobreviure, però no l'ha tret. I ara, doncs, ho pagaran car. I jo penso que també, com deia ell, per firmar, és que un govern de concentració no, però el PSOE jugarà el paper aquest de facilitar la investidura, més que res perquè també hauran rebut pressions d'Europa, de la troika europea, perquè em sembla que Espanya necessita no sé quants... Em van dir 2.000 milions, no ho sé exactament, per fer front a uns deutes. Ja té unes obligacions a complir, em sembla, i, bueno, en resum, Europa també ho està mirant amb molta atenció.
Mm-hmm. Jo crec que el procés de renovació del PSOE va ser molt complicat. Recordem, en aquest sentit, doncs, la sortida d'en Rubalcaba, no?, com a secretari general del PSOE, aquell procés en el qual es van presentar dos candidats, no?, que era el Pedro Sánchez i en Medina, Eduardo, sí. Medina, que vull recordar, a més, que l'Eduardo Medina, pel que he sentit, doncs, no
ha repetit com a diputat, perquè el van col·locar en un lloc, em sembla, una miqueta baix. I a Madrid van tenir molt mal resultat, els socialistes.
Exacte. Per tant, moltes dificultats, i no crec que sigui... És un procés que jo crec que encara no s'ha tancat, no s'ha tancat adequadament, no? Veig que continua el PSOE molt dividit. Vull recordar, en aquest també, hem de recordar, no?, que la Federació de Madrid sempre ha sigut problemàtica pel Pedro Sánchez, i que en algun moment el Pedro Sánchez ha hagut de prendre algunes decisions molt dràstiques. Sí. No ho oblidem.
I tant.
No ho oblidem.
Com, per exemple, fer fora Tomàs Gómez, si no recordo malament, el líder dels socialistes madrilenys, abans de les últimes municipals
Exacte.
I autonòmiques.
Per tant, que la Federació, doncs, de Madrid comenci a treure el cap no és una cosa estranya, no resulta estranya.
Es veia venir, vaja.
El que sí és cert que en aquest procés de renovació no ben tancat ens trobem amb un personatge, no?, que és la Susana Díaz. Exacte, Susana Díaz, no? Doncs que és un poder, doncs, emergent i fort a Andalusia com a el principal feu socialista que encara queda, i que en algun moment, ja des de fa un any, no?, doncs tots sabem que en algun moment faria el salt a Madrid. No sé si és el moment de fer-ho, també us ho haig de dir, no? O tinc aquesta sensació, no? Perquè el que s'ha de fer és una mica aposentar les coses. Els resultats, jo crec, dels mals resultats del PSOE, que vull recordar que són els pitjors que han tingut en tota la democràcia, en tota la democràcia, ha de tenir alguna conseqüència, en certa forma, no? Sí, però sí. No crec que, o si jo fos del Partit Socialista, no crec que en aquests moments prendria gaires decisions. També ho
Clar, perquè potser una sortida de Pedro Sánchez podria haver d'anar vinculada a com va l'escenari de pactes, perquè segurament no és el mateix un PSOE a l'oposició, un PSOE facilitant la investidura de Rajoy o un PSOE intentant governar. Sembla que això d'intentar governar no té un suport ampli, almenys en el Comitè Federal i en el que són els principals dirigents del partit. No sabem en la militància, però sí en el partit. Pel que fa a la cúpula. Bé, senyors, podríem seguir parlant del PSOE, dels partits, però no aclarirem com aniran els pactes. En tot cas, sembla que a Madrid tot va molt de pressa, però encara hi ha temps, perquè si el 13 de gener es constitueixen les Corts, després hi ha temps per convocar la investidura, un mes més, i si no, un alt, dos mesos més, i podríem... Les eleccions podrien ser abril-maig, si és que s'haguessin de convocar.
A Madrid encara hi ha temps, doncs, per conformar aquestes majories parlamentàries que permetin la investidura i la creació del govern.
I ja que vostè, senyor Picó, s'ha mullat abans sobre Catalunya, d'Espanya, què diria? Que hi haurà govern de Rajoy en minoria, finalment, creu?
Jo crec que també n'hi haurà. Crec que també n'hi haurà, però en el mateix sentit que deia en Catalunya. La governabilitat...
Difícil.
No serà fàcil. No serà fàcil. Tinc la impressió que tampoc ens anirem a una legislatura de 4 anys a Madrid.
Mm-hmm. Senyor Pardo.
Amb això coincideixo amb el senyor Picó.
Hi ha unanimitat.
Amb això sí que...
Molt
bé. Es posaran d'acord. Ells... hi ha un enemic comú, que es diu...
Deixarem descansar els polítics en aquestes festes, en tot el que són els moviments de pactes, i seguim amb la tertúlia d'actualitat en El Mirador, avui, últim programa de l'any, amb el director executiu de la AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de la Generalitat, Pere Pardo, i també amb l'advocat i exdiputat d'Unió, Toni Picó. Una notícia important d'avui és que Jordi Pujol i la seva dona, Marta Ferrusol, han estat citats a declarar finalment per l'Audiència Nacional, després que el jutjat d'instrucció de Barcelona, que tenia la causa inicialment, es declarés incompetent. Per tant, sembla que aquesta suposada fortuna oculta d'Andorra està començant a tenir conseqüències judicials. Una notícia important i ara se li diu investigat i no imputat, però bé, en tot cas, el calvari, si es pot dir així, judicial de Jordi Pujol va endavant, senyors.
Dur.
És dur, això.
És dur i és d'alguna manera, sobretot per alguns que vam viure, sobretot moviments com el grup d'estudis nacionalistes o moviments una mica sota l'empara d'una sèrie de persones en les quals hi havia el president Pujol a una formació de joventuts polítiques. En aquests moments, trobant-se en aquestes situacions, se't desmunta una mica tot el... No se't desmunta, perquè, al fons, al final, sempre t'acabes aprenent aquella lliçó que et diuen fes el que diuen, no fes el que facen, el que fan. Llavors, d'alguna manera, el que sí vas veient i lamentablement vas descobrint que tot això és més gran del que jo o del que alguns ens pensàvem d'entrada que era. Uh-huh. I d'alguna manera se'ns desmunta o és... D'alguna manera és un dol, eh? I penso que la política catalana sembla que no, però està marcada per aquest dol. Perquè, uh-huh, del fons, d'alguna manera, aquesta persona ha significat molt durant uns anys per Catalunya. Ha fet molt per Catalunya. I jo aquí, des d'aquí, aprofito la benentesa per dir-ho. Jo penso que ha vertebrat el teixit, ha vertebrat el territori, moltíssim, les escoles, els centres de sanitaris, totes aquelles coses que havien fet en els poblets. Doncs ho han cregut durant molts anys una sèrie de persones liderades per ell. Tot i que, llavors, desgraciadament, al final acabes, com a resum, que ha d'estar investigat i no imputat, que jo, com deia el senyor Picó, costarà una mica acabar acostumant-se a canviar el xip, però que d'alguna manera ho sents i ho vius com una espècie de dol.
Mm-hmm. Certament. Però jo crec que cal separar, no? Cal separar el que ha sigut l'obra política d'en Jordi Pujol com a president de la Generalitat, mm-hmm, de la qual jo, doncs, em sento molt... No vull dir corresponsable, no? Perquè no ho vaig ser, però sí com a votant de Convergència i Unió. I crec, com el senyor Pardo, no?, que deia que ha construït Catalunya, durant els 23 anys que va governar. D'això jo crec que no ens en podem desdir. I jo no me'n desdic, personalment, no me'n desdic. I una altra cosa és la situació personal que està visquent en aquests moments, i judicial, no? A mi em dol també molt veure que hi ha gent que hagi renunciat a l'obra feta pels governs de Convergència i Unió i dels governs presidits pel president Pujol. A mi em dol. Però jo crec que cal separar una cosa de la que és l'altra, no? I, per altra banda, com no pot ser d'una altra forma, doncs, escolta, l'administració de justícia continua el seu treball i, en aquest sentit, doncs, el procés judicial continua i, en qualsevol moment, doncs, quan hi hagi una sentència, doncs, sabem, efectivament, doncs, si han existit o no, en el seu cas, doncs, uns delictes que han comès, no?
Ell, Jordi Pujol, s'ha explicat també a la comissió parlamentària, sí, amb més o menys fortuna o amb més o menys encert, però ell ha intentat d'explicar les circumstàncies personals que el van portar a mantenir aquests diners després de la confessió. Però, en tot cas, són moments difícils per ell.
Sí. No? Jo aquella comissió d'investigació, crec que més val oblidar-la.
Vostè no la veu...
No, és que no va comportar res. Escolta'm, jo crec que quan hi ha uns processos judicials oberts, obrir comissions d'investigació política no porten a res. Crec que no porten a res. Fins que no hi hagi una sentència en aquest sentit que digui si una persona és culpable o no és culpable, que no correspon a cap comissió parlamentària fer-ho, sinó que correspon a un jutjat i a un jutge en aquest sentit, doncs no entenc quin és l'objecte d'una comissió d'investigació. Recordem quines van ser les conclusions d'aquella comissió? Més enllà de que fossin retransmeses, més enllà de que ens enteréssim, bueno, de quines havien estat les coses.
Va ser un xou mediàtic, el meu entendre va ser un ridícul de les nostres forces polítiques, amb algun, aviam si traiem profit d'alguna cosa, i anar remenant, jo penso, perdoni, l'expressió era gairebé morbosa, la sensació de dir, escolti'm, miri, era, no sé aviam què esperaven, no sé si esperaven trencar, no sé si esperaven... Jo faré com el mateix que m'ha fet el senyor Picó. Jo sí que trenco una llança per tot el que ha fet, tot el que ha creat, i penso que d'alguna manera ha creat. I el que més greu en sap és sentir gent del seu propi partit com ha arribat a dir certes coses, que ja està bé, que al final ha arribat un moment
Que potser se li han tirat potser, massa a sobre, potser, alguns potser, dirigents dir, de Convergència, vol dir vostè.
Algunes vegades a mi, ara li faré un acudit, no sé com a ràdio com sortirà, no? Diuen qui tiri, diu Jesucrist li diu, a les, diu qui tiri, estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra.
Sí.
Llavors ens resulta que rep una pedra i diu, no, tu mare no. No anava per tu mare. És a dir, no hi ha ningú que hagi dit que no tingui res a dir, entens? Uh-huh. Tothom d'alguna manera hi ha alguna càrrega darrere de tot això.
Ens queden 5 minuts de programa, avui últim mirador de l'actualitat de l'any. Recordem que estem amb el director de l'Agència d'Ajuts Universitaris de la Generalitat, Pere Pardo, i amb l'advocat i exdiputat d'Unió, Toni Picó. Una dada important d'aquest 2015, l'augment de víctimes mortals a les carreteres catalanes i espanyoles. És la primera vegada des de l'any 2006 que torna a pujar el nombre de morts a les carreteres. Notícia preocupant, sobre la qual potser no hi ha claus molt clares per entendre per què. Potser un relaxament a l'hora de gestionar la prudència de tots. Això és responsabilitat individual i col·lectiva, també.
Certament. Les dades al llarg del curs ja ens anaven. Ja apuntaven
aquí, cap aquí, efectivament. Sí,
apuntaven
sí.
De que seria un mal any en aquest sentit en relació a les víctimes mortals.
171 víctimes mortals, quan encara queda un dia d'aquest any, esperem que no n'hi hagi més, i 140 l'any passat. O sigui, torna a augmentar un 20%.
I a més a més, pel que he llegit i he vist, les distraccions venen molt pel tema mòbils, tablets, sí. Tom-toms, i serà qüestió de començar a plantejar-se seriosament fins a quin punt tornar millor a estudiar-se el mapa des de casa i utilitzar la memòria.
Com a molt, escoltar la ràdio. Això sí que ho recomanem. Amics oients que ens escolteu des del cotxe, la ràdio sí, però res més, el mòbil no.
De fet...
I que posin ràdio Estel i que no la toquin.
Això mateix, si pot ser, nosaltres ho animem. Des de la legítima pluralitat, animem a fer-ho així.
De fet, va haver un punt en el qual els morts van començar... O sigui, la xifra de morts en carretera va començar a descendre molt, que va ser amb el carnet per punts.
Sí, precisament des de l'any 2006, quan era ministre Rubalcaba, que abans l'han esmentat vostès.
Exacte, i va ser una bona mesura perquè va donar doncs, un toc d'atenció, no?, als conductors, que perquè tant anéssim molt més amb compte, perquè teníem aquesta espada de Mocles, perdoneu-me, no?, en aquest sentit. D'aquí va haver una inflació molt, molt, molt clara, una inflació clara, i van baixar molt el número de víctimes mortals. En aquest sentit, ara els tècnics i els especialistes ens haurien de dir què hem de fer. Mm-hmm. Perquè jo crec que, certament, com diu el Pere, estem parlant de distraccions i això no és permissible.
Evidentment, també apel·lem a la responsabilitat de tothom, especialment els que ens escolteu i teniu previst agafar el cotxe o la moto en les properes hores. Demà és la nit de Cap d'Any, sobretot molta prudència. Si podeu agafar el transport públic o anar caminant, millor. I també vigileu, evidentment, de no beure alcohol.
Jo diria que socialment el tema alcohol sí que la
està
gent
bastant...
ha quallat molt.
Sí, d'acord.
Passa que el tema dels whatsapps, dels mòbils i de les tablets és una lacra.
No acabem de superar
el vici.
El tema de l'alcohol, ja et dic, molt relacionat amb el tema del carnet per punts, que va fer a la gent que es donés compte de la importància en aquest sentit. Ara potser hauríem de fer alguna altra cosa. No?
Senyor Pardo i senyor Picó, com que hem promès als oients que parlaríem de tants temes que preocupen com sigui possible, comentem breument, any 2015, inflació zero. Sembla que serà així. L'IPC avançat ho diu. Això és bo, millor zero que negatiu, això està clar.
Mira, avui estava dinant a casa dels meus pares i la meva mare m'ha dit una cosa quan ha sentit això a la televisió. M'ha dit, certament, les coses han pujat molt. Quan la meva mare m'ha dit això, que és la que va al mercat i va a comprar i em diu que ha pujat els preus de les coses, recordem que vam començar en negatiu. Aquest any.
Sí,
hem estat majoritàriament en negatiu, la inflació. Per tant, s'ha fet una pujada molt gran per tal de que acabem en zero aquest any.
Mm-hmm. I suposo que aquest zero ve molt marcat pel preu del petroli d'aquests últims mesos.
Que ha baixat molt,
Ha baixat moltíssim.
Sí. Tornen a pujar, és bo que pugin una mica els preus, això incentiva el consum.
És bo. És millor que tinguem aquesta inflació zero o una mica més d'inflació que estem en deflació. Això no hi ha cap mena dubte.
Senyors, amb aquestes dades econòmiques que es combinen amb l'esperança d'una banda, però amb la dura realitat de molta gent encara que no té el mínim necessari, gent aturada, entre tots ho hem de fer, això, no només els governs. Per tant, ens apuntem a l'esperança per a l'any 2016 i tot agraint avui la presència de Toni Picó i de Pere Pardo. Bona nit i bon any nou.
Bona entrada d'any.
Bona entrada d'any.
Que el 2016 ens porti a tots millors moments.
Així també ho desitjo jo.
I també aprofitem per agrair a tots els col·laboradors d'aquesta tertúlia, d'aquest programa que han vingut durant l'any 2015. Gràcies a tots i a totes, també als col·laboradors que han vingut a entrevistes. Salutacions a tot l'equip. Que tingueu un molt bon any, amics oients. El Mirador demà no serà amb vosaltres, però sí dilluns. Adéu-siau.